Sis nens, nois o homes i sis nenes, noies o dones. És el nombre de persones de cada gènere que trobes en una rotllana de competició. Sembla que sota aquesta premissa hi ha igualtat plena en el món de la sardana esportiva, però és realment així? Et portem un especial coplejant amb testimonis de les sis colles del Campionat de Catalunya Gran amb les quals analitzarem aquesta pregunta. Totes les respostes al programa.
Coplejant amb Caral Pedemonte.
Hola, bones, comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Sardanes i música per a coble. Hi ha igualtat a les colles de competició de sardana esportiva? Hem parlat amb les dansaires de les sis colles del Campionat Gran, Violetes del Bosc, Mare Nostrum, Mans Amigues, Mirant al Cel, Tarragona Dansa i Maig, i us portem un especial coplejant amb totes les seves opinions. Aquest és el programa 354 i tenim més titulars. Roger Mas i la Copla Sant Jordi presentaran a la Fira Mediterrània de Manresa del 2024 la segona part de l'aplaudit projecte creat el 2011 titulat Pere Jaume. I atenció perquè hi ha canvi d'última hora pel que fa a la modalitat de concurs a Balaguer sota el títol de Campionat de Campions. El proper 12 de novembre Balaguer celebrarà el seu concurs amb les colles campiones de totes les categories de concurs que existeixen, és a dir, tant campionat com territorials, com de sardana revista, i l'organització repartirà un premi en metàl·lic de 1.000 euros. Fins al 16 d'octubre es poden presentar candidatures a la 34a edició dels Premis Ateneus 2023, on hi ha una categoria expressament per a les entitats no federades, on s'hi poden acollir les entitats sardanistes amb un premi de 2.000 euros. I els alumnes del Grau d'Enginyeria Informàtica de la Facultat d'Informàtica de Barcelona han de proposar una solució tecnològica per a la millora de la gestió interna dels tràmits dels drets d'autors de les GAE que la Confederació Sardanista de Catalunya proposa. D'aquesta manera, l'ENS col·labora amb la institució dins l'assignatura Projecte Aplicat d'Enginyeria. Comencem un programa d'una hora de sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant. El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la igualtat a les colles de competició. I així us ho expliquem.
Coplejant. On són les dones?
Sembla que hi ha d'haver igualtat a les colles de competició, ja que quan es balla una sardana en un concurs hi ha sis dones i sis homes ballant. Però realment és així? Hi ha igualtat? Hem parlat amb les representants de les sis colles del Campionat de Catalunya en categoria gran i ens han explicat què n'opinen al respecte. El primer que coincideixen a dir totes elles i que és potser la desigualtat més evident i l'estereotip de gènere més clar és el vestuari. Laia Gálvez és dansaire a la colla Maig de Barcelona.
També podríem entrar en món vestuari. Dones amb faldilla, homes amb pantalons. Però clar, bastant més difícil perquè no està la línia que marca entre igualtat, petits comportaments masclistes, potser, petits comportaments que portem interioritzats i pensaments que portem interioritzats. La sardana crec que evoluciona a un ritme bastant lent. Anem a pas de tortuga perquè anem molt endarrerit al que va la societat. Tampoc considero que estiguem molt enrere en el nivell de la igualtat.
Aquesta norma de vestuari s'acaba convertint de facto en una imposició patriarcal, no només pel que fa al gènere femení, sinó per a totes aquelles persones que formen part del col·lectiu LGTBIQ+. Ens ho explica Alba Mitjavila de la colla Mans Amigues de Cassà de la Selva.
Si em preguntes si hi ha igualtat dins les colles de competició, la meva resposta és que no, perquè t'ho pinten com que en una rotllana hi han d'haver 6 nois i 6 noies, que clar, hi ha el mateix nombre d'homes que de dones, però a part d'això no existeix cap altra igualtat més, perquè posem un exemple que conec. Si hi ha una noia que no li agrada portar vestit, o posem-ne algun altre, si hi ha un home que no se sent home o una dona que no se sent dona, en aquest cas, com s'ha de fer? Agafant d'exemple el cas en què ens vam trobar, era una noia que no li agradava portar vestit, però ella se sentia noia, llavors vestia amb l'uniforme de que vindria a ser d'home, pantalons i samarreta, però clar, això portava controvèrsia perquè què ha de fer? Posar-se en la posició d'home? posar-se en la posició de dona. En aquest cas el que vam fer va haver de ser informar a l'organització perquè n'estigués el cas. Llavors, en el moment en què ja ho hem de comunicar, aquesta persona deixa de tenir igualtat. Sigui perquè ho vol mantenir en secret, sigui perquè no se sent còmode explicant-ho o sigui perquè simplement està fent el tràmit.
I no només hi ha estereotips de gènere que creen desigualtat entre homes i dones pel que fa a la faldilla i els pantalons, sinó també pel que fa a la cura d'aquests vestits. Ho reflexiona Irina Isern de la colla Violetes del Bosc, de Barcelona.
Bueno, la veritat és que la pregunta no és una pregunta fàcil. Les sensacions amb la colla, no? Que dèiem que potser el que dèiem més evident era potser el tema del vestuari. Que tot i que nosaltres tenim dues equipacions precisament perquè, no?, les noies no tinguem aquesta feina de planxar el vestit, el midonar-lo i tot això. A més, és un vestit bastant complicat de que quedi bé. Doncs vam fer aquesta segona equipació, no?, per alguns concursos. Però sí que és veritat que quan ballem amb el vestuari clàssic del midonat, sí que ens passa que, clar, aquesta feina, evidentment, se la carreguen les noies que ballen i quan tirem més d'ajudes i això, sí que és veritat que l'acaba assumint aquesta feina de rentar, planxar el midonat les noies. És a dir, si aquell concurs ballen dues noies que no tenen vestit propi, sempre hi ha una noia que s'acaba carregant planxar tres vestits.
En general, coincideixen a dir que sí que hi ha diferències de gènere a les colles, especialment pel que fa als llocs de poder dins d'una colla. Tant la Marina Gomis, de la Tarragona Dansa, com la Laia Galvez, de la colla Maig, expliquen que com més gran és una colla, els llocs de poder els ocupen més els homes en relació a la veterania. En canvi, a les colles més infantils, on es tracta de cuidar-te d'infants, les capdanceres són generalment noies. I aquí apareix, altre cop, els rols de gènere en les tasques de cures i també quines colles se'ls dona més importància, les grans per sobre de les infantils. Escoltem a Marina Gomis i Laia Galvez respectivament.
Jo crec que és com en molts altres àmbits del nostre dia a dia que, tot i que es lluita perquè hi sigui, doncs segueixen haver-hi molts aspectes, molts comentaris, moltes maneres de fer que potser tenim normalitzades i deixem passar i que evidencien, doncs, que no hi ha una igualtat. Si tu et mires presidents de colles o capdancers, potser acostumen, llavors, com aquest poder que hi ha dins d'una colla, doncs acostuma a tenir-lo un home i potser només quan parlem de colles petites sí que veiem capdanceres noies.
Parlo amb companys, companyes, no sé si tenen altres opinions. Arribava a la conclusió que realment, en un aspecte així com general, sí que hi ha bastanta igualtat. Considero que al final estan ben representats tant els nois com les noies, però sí que és veritat que, bueno, potser hi ha petites cosetes que hi ha més, doncs, per tradició, cultura, etcètera, doncs se segueixen mantenint i hi ha aspectes que potser sí que doncs, haurien d'anar evolucionant com evoluciona el temps, no? Per exemple, la figura bàsica d'una colla, un capdancer, sí que és veritat que les infantils, juvenils i grans potser predominen menys les dones, havent homes i dones, però, per exemple, els dos veteranes considero, i així parlant-ho amb altres companyes, que hi ha potser més homes. Potser això respon a un fet generacional.
A més, és un esport feminitzat, perquè quan mires en categories inferiors hi ha moltes més noies que nois i costa trobar dansaires masculins en totes les categories, una problemàtica que subratllen la majoria de colles. Per això, la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya ha hagut d'adaptar les bases en els darrers anys i no penalitzar les colles infantils que no tenen prous nens. Aquest és un problema recurrent a les colles, ho dèiem ara. A la Mirant al Cel també els hi passa, ens ho explica la Mireia Castanyer, dansaire d'aquesta colla.
Podem dir que en números absoluts, és a dir, el número de dansaires nois i el número de dansaires noies, sí que és veritat que no hi ha paritat, ja que tenim més noies que nois. I també ens hem trobat que tenim molts problemes a l'hora de trobar aquests dansaires nois, i sobretot a les colles infantils i juvenils. Ja que un exemple seria que actualment hem tingut 4 incorporacions noves i totes aquestes 4 han sigut noies. Així que estem en busca de nois i trobem que és molt difícil trobar-ne.
D'aquest problema també en reflexiona la Laia Galvez de la Colla Maig.
El món sardanista, al contrari del món de la cobla, que és un món aparentment masculí, la sardana sempre s'ha dit que, doncs, hi ha més noies que nois. Aquí potser entrem en més debat de, doncs, el per què, no? Sempre s'ha dit que els nois cap al futbol, el tema de les danses de cap als nois potser no és una cosa que tiri gaire, en canvi les nenes sí. Bueno, tot de prejudicis i pensaments que estan al voltant de la setmana, tot i així, clar, al ser un món bastant femení, considero que, excepte en el cas de les colles grans, que no es permet que ballin dos noies juntes, ni tampoc dos nois junts, les altres colles sí que es van adaptant als temps de no fiques a persones del mateix sexe juntes, on potser no pots treure una rotllana. A les colles grans se'ls té com una idealització, potser, però al final també ens hem d'adaptar, perquè colles grans, igual que totes les altres, doncs a la majoria segurament també hi haurà més noies que nois. En el nostre cas, ens passa. Llavors, què passa? Pues que, òbviament, més noies quedaran sense ballar.
De fet, s'avisa en ocasions com les noies es vesteixen de nois als concursos perquè falten nois, però mai s'ha vist el cas contrari, tal com apunta Irina Isern, de la colla Violetes del Bosc.
Alguns concursos, no sé quina colla va ser, que els hi faltava un noi, i una noia es va vestir amb el vestuari de noi. M'hauria agradat saber, i no sé si ha passat en alguna ocasió, jo no ho sé, perquè no ho he vist, però m'hagués agradat veure que aquest passatge hagués sigut al revés, no? Que hagués faltat una noia i que un noi s'hagués hagut de vestir amb el vestuari de la noia. No sé per què tinc la impressió que no s'hagués produït, que el noi es vestís de noia. No sé si és per prejudicis o què, però no ho veig igual. No perquè jo no ho fes, sinó perquè, no?, per la cosa aquesta de, ai, no, un noi no pot anar vestit de noia, perquè, clar, si un noi va vestit de noia, no?, què implica, quines implicacions té tot això, no? I a l'inrevés, doncs, no passa tant.
I davant d'aquest fet hi ha un tema de connotacions positives i negatives en relació amb el que és masculí i el que és femení, respectivament. No està mal vist que una dona adopti el rol d'un home en cas de necessitat, perquè allò masculí és socialment superior en la nostra societat patriarcal. En canvi, el contrari genera rebuig, és a dir, que un home es vesteixi amb un vestit atribuït socialment a una dona. Ara bé, tot i que la majoria coincideixen a dir que hi ha més dones que homes en la sardana de competició, ens expliquen que noten també un sostre de vidre en aquest sector. Els llocs de responsabilitat en les institucions sardanistes les ocupen majoritàriament els homes. Aquesta és l'opinió de Laia Gálvez, de la Colla Maig.
Territorials, comarques, presidents d'aquestes petites institucions, per així dir-ho, dintre la sardana, al final jo crec que la majoria crec que són homes. Llavors, això no respon gaire al que comentava abans, de que al final hi ha més dones que homes en la sardana.
Finalment, cal donar un bri d'esperança també en el sector, i és que la majoria de les testimonis coincideixen a dir que, en termes generals, dins del propi funcionament de la colla i pel que fa a les seves dinàmiques internes, es gaudeix d'igualtat pel que fa al gènere. En relació amb l'exigència, Irina Isern, de la colla Violetes, explica que s'exigeix per igual tant a homes com a dones a la seva colla.
També, no?, jo plantejava, ostres, se'ns exigeix el mateix a la colla els homes que les dones, no?, perquè al final, bueno, la nostra colla al final està en una societat que de per si, no?, hi ha desigualtats de gènere, i per tant, per què no, a la colla també s'hauria de veure reflectit. Però la veritat és que no ho veig, això, que se'ns exigeixi més o menys, i en tot cas, si en algun cas passa, potser doncs és per veterania d'aquella persona, no?, d'alguna manera, doncs, que no és el mateix que una persona que fa molts anys que balla, doncs falli amb uns assajos, que una persona que acaba de començar, no?
La capdancera de la colla Mare Nostrum, Esther Cibran, coincideix amb aquesta opinió pel que fa a la seva colla.
Doncs a la colla Mare Nostrum hi ha igualtat, sí, sí que hi ha igualtat, perquè les diferències o els rols que té cada persona no venen marcats pel gènere, sinó per la qualitat i la capacitat de cada dansaire o de cada persona. El que és Mare Nostrum i després el que és el grup Serrans de Xaloc. I quan jo vaig començar a portar la colla, doncs sempre hi ha hagut igualtat, no hi ha hagut diferències per ser home o dona. Sempre s'ha mirat qui té la capacitat, qui és el més adequat per fer aquesta feina o liderar el grup, liderar la colla o fer-se càrrec d'alguna activitat o d'alguna responsabilitat. Podríem entrar, doncs, en compte la rebesa, en aquest cas sí que considero que ha sigut nois, o en interpretar o en repartir, en aquest cas, doncs, bueno, porto molts anys interpretant jo, i repartir, doncs, bueno, sí que considero que han sigut nois.
De la seva banda, la Mireia Castanyer, de la colla Mirant el Cel, també ens comenta que hi ha igualtat a la colla pel que fa a la distribució de tasques, a la Mirant el Cel.
Pel que fa a la distribució de tasques dins la colla, sí que és totalment igualitari, ja que, per exemple, qui interpreta és una noia, en canvi qui reparteix és un noi, i un altre exemple seria el curset de jurats que hem fet aquest any, doncs han apuntat 3 nois i 3 noies. Així que, sí, en aquest tema podem afirmar que és totalment igualitari, i no perquè ningú ens ho hagi imposat, sinó que les tasques han sigut distribuïdes segons la motivació i les ganes de la gent. I això també passa a l'hora de prendre decisions, opinions, com ens movem entre nosaltres a l'hora d'estar tots junts a la colla. Podem veure que no hi ha cap diferència entre gènere.
Doncs bé, aquesta ha estat la radiografia sobre la igualtat a les colles de competició, especial Coblejant. I vosaltres, què n'opineu?
Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coblejant.cat. Instagram, Facebook, Twitter i TikTok. Coblejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. Coblejant. Reportatges.
El Vendrell va fer un homenatge a la família Vilà, fundadors i impulsors de la Cobla La Principal de Llobregat durant el segle XX a l'auditori de l'Escola de Música Pau Casals aquest dissabte al vespre. La Cobla La Llobregat, dirigida per Marcel Sabater i amb la presentació d'una servidora, van interpretar sardanes escrites per Jaume Vilamèlic i sardanes del repertori de flabiol de Josep Vilà i de tenora de Jaume Vilafill. El Vendrell encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest dissabte es va celebrar la festa del barri de la Misericòrdia de Reus i s'hi va organitzar una audició de sardanes a càrrec de la cobla local La Reu Jove, tal com es pot veure en les imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. I com cada dissabte de temporada, el Pla de la Catedral s'omple de sardanes dissabte a la tarda amb la cobla La Llobregat, que interpreta 9 peces sota la mirada atenta de centenars de turistes. Diumenge a la tarda es va celebrar el pavelló de la Draga de Banyoles als 50 anys de la Coral Veus de l'Estany de Banyoles amb uns 500 cantaires convidats d'arreu del país. En aquest acte hi van participar les colles sardanistes de Banyoles, com són els Nins, la colla Banyoles, ballant, sardanes, cantades, com les que podeu veure a les imatges de les nostres xarxes socials. I per acabar, aquest cap de setmana s'ha celebrat a Tossa la 36a edició del seu aplec de la sardana a càrrec de l'agrupació sardanista de Tossa, que ha comptat amb les cobles Ciutat de Girona, la Flama de Farners, la Llobregat i la Principal de la Bisbal per desenvolupar els 3 dies d'aplec que van tenir com a acte central l'aplec de diumenge a l'Avinguda a Catalunya. A la tarda de diumenge passat es va interrompre l'aplec durant una hora per un incident de salut d'una persona del públic que va haver de ser atesa pels serveis d'emergències i traslladada posteriorment a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'aplec va continuar amb algunes alteracions en el repertori durant la resta de la tarda. Nosaltres tanquem aquí el reportatge escoltant Tossa Bonica de Francesc Marros a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana dedicada a Tossa el 1951. Escoltem-la.
Yeah.
Això era Tossa Bonica, de Francesc Marros.
Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Cuplejant, novetats musicals.
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi presentaran a la Fira Mediterrània de Manresa del 2024 la segona part de l'aplaudit projecte creat el 2011 titulat Pere Jaume. El cantautor solsoní Roger Mas ha avançat que serà una continuació de l'aplaudit espectacle conjunt que va estrenar amb entrades exaurides abans de l'inici de la Fira Manresana fa 12 anys, el 2011. Mas explica que ja des de llavors amb la Cobla tenien la idea de fer una segona part, un mirall amb negre sobre blanc, ja que la primera part és blanc sobre negre. També afirma que han tardat una mica més del que es pensaven, però assegura el projecte ja camina. L'objectiu, novament, amb el pianista i arranjador Xavier Guitó és repetir la fórmula, un terç d'obra original, un terç de versions de l'autor i un terç de versions per a cobla de les cançons populars des de Mèxic fins a Sèrbia, diu. El solsoní ho té molt clar. Voltarem pel món jugant a partir de les nostres sonoritats. Ara, diu, la feina se centra en la tria del repertori. I si engeguen una segona part és perquè assegura es van quedar amb moltes coses al pap. Assegura que van crear un projecte que està molt bé i estan convençuts que es mereixia una segona part. Mentre esperem aquesta segona part, escoltem una peça de la primera part. L'home i l'elefant és Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.
Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
Desert i a set muntanyes al fons i un sentiment tot incert. De cop la brisa d'un nord aixeca un pam la pols i el cel s'omple de records. Un home i un elefant passen sots l'arbre de fang, un home i un elefant blanc. Com si volgués desfent bulls amb els dits, es va estirant la barba i cluca els ulls. Acota el cap i et somriu per sobre de les ulleres, acota el cap i et somriu. Un home i un elefant passen sots l'arbre de fang, un home i un elefant blanc. Pantalons curts porta una serra d'argent. Un nen i l'home elefant pentelat l'arbre de fang, un nen i l'home elefant fan.
Doblejant, les estrenes.
Aquesta setmana recuperem la darrera estrena de Jordi Molina, urgellenca, però ho fem de la mà de la seva cobla, la principal del Llobregat. Amb ella, a la tenora, escoltem una sardana dedicada a la sardanista Maria Dolors Siscart. L'escrivia pensant en el que tant ha fet, diu Molina, per la nostra dansa. Aquesta sardanista a la capital de l'Alt Urgell, a la Seu d'Urgell, va ser un regal de la família en motiu del seu 80è aniversari. De la seva banda, Molina ens explica que, a diferència d'Anella Banyolina, on hi ha la reproducció de la mateixa frase musical al llarg de la sardana, en aquesta nova peça ha volgut crear una melodia que sigui, en tota la sardana, un fil conductor i que no es repeteixi. I si és que una cosa ens transmet Molina de la seva obra artística és que cada sardana que crea hi ha de poder introduir referències i motius musicals diferents, que totes les composicions tinguin un perquè, una evolució i un tret distintiu, perquè cada peça sigui única. I d'aquesta obsessió de Molina, en el bon sentit de la paraula, nosaltres n'extraiem un catàleg digne d'escoltar. Escoltem, com dèiem, la seva darrera composició urgellenca de la mà de la seva cobla sota la direcció de Marcel Sabater.
Thank you.
Això era Urgellenca, de Jordi Molina.
Coplejant, agenda sardanista. On anem de plec?
Vinga, obrim l'agenda pels aplecs. Aquest proper cap de setmana hi ha l'aplec de l'Hospitalet de Llobregat, que arriba a la seva 49a edició dissabte a 2:00 de 7 amb un concert amb la cobla Maricel a l'Auditori Barrades, i diumenge 22 d'octubre a partir de 11:45 i a 16:00 de la tarda l'aplec a la plaça de l'Ajuntament amb les cobles La Flama de Farners, Reu Jove i Maricel. De ballades en fem un recull. Comencem dissabte 21 d'octubre a Cabrera de Mar. Hi ha ballada a les 11 amb la Principal del Llobregat. També aquell dia a les 12 hi ha ballada amb la Contemporània Esplugues del Llobregat. Al Macelles aquell dia a les 6 hi ha ballada amb la Contemporània. I aquell mateix dissabte 21 a les 6 hi ha ballada amb la Principal del Llobregat al Pla de la Catedral. També aquell dissabte 2:00 de 7 hi ha ballada amb la Contemporània al Macelles, amb sopar de germanor a les 9 del vespre. I a Rubí a les 7 hi ha ballada amb la Ciutat de Cornellà. També a les 7 a Barcelona la Rambla de Sant i a ballada amb la Baix Llobregat. Passem a diumenge 22 d'octubre, al Pla de la Catedral a Barcelona a 11:45 i a ballada amb la Marinada. A Granollers a 11:45 i a ballada amb la Ciutat de Granollers. A Mataró a 11:45 i a ballada amb la Premià. A Sabadell a 11:45 i a ballada amb la Contemporània. A Gavà a 11:45 hi ha també ballada amb la Ciutat de Cornellà. I a Barcelona a 11:45 a la plaça Eivissa hi ha ballada amb la Ciutat de Terrassa. També a Cerdanyola del Vallès a 12:00 hi ha ballada amb la Sant Jordi. A Mora d'Ebre a 12:00 hi ha ballada amb la Reu Jove. A Molins de Rei a 12:00 hi ha ballada amb la Sabadell per celebrar la Dia del Soci. A Vilassar de Dalt també a 12:00 ballada amb la Vila d'Olesa. I a Olot a 12:00 també ballada amb la Principal d'Olot. Aquell mateix dia a la tarda a 6:00 hi ha ballada aquí a Olot amb la Foment del Montgrí. També a Abrera aquell diumenge 22 a 6:00 hi ha ballada amb la Ciutat de Manresa. I aquesta setmana, si algun lloc s'ha de ser, és a Banyoles. En parlàvem fa 2 setmanes, arriba la festa més sardanista de Catalunya, la de Sant Martirià de Banyoles, i en destanquem algun dels actes, perquè no podem tots, perquè n'hi ha moltíssims. Aquest dissabte 21 a 11:45, ballada de festa major de Sant Martirià amb les cobles Salvatana i Sol de Banyuls a la plaça Major, una ballada dedicada als compositors banyolins. Amb l'estrena de la sardana Exhortació d'Esteve Palet i Ribes, a la mitja part hi haurà l'Esbar Fontcoberta interpretant la dansa La Filosa de Banyoles. I passem a diumenge 22 d'octubre. Hem de ser a Banyoles, a la Coco, a la competència de cobles, a la plaça Major a partir de 5:00 de la tarda, amb les cobles La Principal de Llobregat, La Salvatana, La Principal de la Bisbal i Els Mongrins. Al voltant de 9:15 hi haurà la sardana estereofònica de Somni, dirigida per Josep Cassú. I no podem marxar de Banyoles perquè dilluns 23 d'octubre també hi ha el tradicional concert de la Festa de la Música per a Cobla, que arriba a 52a edició a partir de 11:45 al Pavelló de la Draga amb 3 cobles. Atenció, l'únic concert recurrent de cada any amb 3 cobles al país, amb la Ciutat de Girona, la Principal de la Bisbal i Els Mongrins, amb l'estrena de l'obra del 38è Premi Sareb Banyoles, que aquest any recau a Banyoles, del compositor Josep Maria Sarracant, també amb l'estrena de 2 sardanes i la recuperació d'una obra per a 2 cobles, tuba i violoncel i percussió. També a la tarda, aquell 23 d'octubre, dilluns a 5:00, hi ha ballada a la plaça Major amb les cobles Ciutat de Girona, Principal de la Bisbal i Mongrins, amb la típica sardana per acabar la festa, que és la Festa de Sant Martirià de Conrad Saló. Tots serem a Banyoles i mentre ho esperem, escoltem a Banyoles el 50è de René Picamal, a càrrec de la cobla ja desapareguda Tres Vents, una sardana que s'estrenava a Banyoles el 2002 i que escoltem avui aquí al Coplejant. Thank you. Això era Banyoles del 50è, de René Picamal.
Coblejant.
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 Amb Caral Pedemonte. Coblejant. Curiositats històriques sardanístiques.
Avui a les Curiositats Històriques ens fem ressò de la sardaneta de Joan Pujol, una sardana interpretada amb violoncel que forma part del violoncel desconegut de la xarxa Més, un projecte que parteix de la recerca del violoncel·lista Marc Renau i la pianista Marta Auger per recuperar composicions de violoncel de finals del segle XIX o primera meitat del segle XX. Són peces de compositors catalans que el franquisme va arraconar i que han quedat oblidades, entre les quals també hi ha sardanes. Entre aquests autors, a part de Joan Pujol, hi ha també Enric Morera, Francesc Civil o Bonaventura Dini, entre d'altres, i permeten conèixer l'ecosistema en el qual Pau Casals es va desenvolupar com a músic. De fet, tots els autors són coetanis de Casals i alguns fins i tot amics. La Generalitat de Casals convivia, per tant, amb un ecosistema molt ric pel que fa a la música de violoncel i també estava en contacte amb la sardana, per això les seves 6 sardanes. Escoltem aquesta sardaneta de Joan Pujol. De Joan Pujol. Hem escoltat Sardaneta, una sardana per a violoncel.
Estàs escoltant El Coblejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Coblejant. Àrea de campionat.
Atenció, perquè hi ha canvis d'última hora pel que fa a la modalitat de concurs a Balaguer. Sota el títol de Campionat de Campions, el proper 12 de novembre Balaguer celebrarà el seu concurs amb les colles campiones de totes les categories de concurs que existeixen, és a dir, tant campionat com territorials com de sardana revessa. I si una colla ocupa dues primeres posicions als dos campionats, la segona classificada del campionat, amb més importància, també podrà participar-hi. Això vol dir, per exemple, que si Violeta es guanya el Campionat de Catalunya, la colla Mare Nostra, on podrà competir com a segona classificada al territorial. O fins i tot, si Violeta es decideix no participar a Balaguer, la Mare podrà participar perquè la primera classificada al territorial de Barcelona Ciutat hauria renunciat. En les bases s'especifica que podran participar-hi un màxim de 8 colles en cada categoria d'edat. A més, l'organització ha explicat al Coblejant que repartirà un premi en metàl·lic de 1.000 euros. Jaume Marvà, del col·lectiu sardanista de Balaguer.
Hi haurà un premi en metàl·lic. Repartirem 1.000 euros per les 4 categories d'aquest campionat de campions. Això voldrà dir que es donarà 250 euros a la colla campiona infantil, 250 euros a la colla de campiona juvenil, 250 euros a la colla campiona gran i 250 euros a la colla campiona veterana. Sí que s'ha de dir que aquests diners seran substitutius de la subvenció per quilometratge. Vol dir que per una colla que vingués de molt a prop i que si li hagués hagut de donar 100 euros per quilometratge, doncs l'increment, si guanya, serà més gran que per una colla que vingués de lluny i, per tant, com que de quilometratge li hauríem hagut de donar més, doncs, diguem que la diferència serà menys gran.
Amb aquest exemple es posa de manifest que el col·lectiu sardanista de Balaguer ha aconseguit el que volia, que el màxim de colles participin al seu concurs després d'haver rebut la notícia que ja no acollien la final de bàsic gran ara fa uns mesos. Ara faltarà veure quines colles decideixen participar-hi. Mentre ho esperem, escoltem 50 anys d'unió de Lluïsa Alcalà a càrrec de la Juvenívola de Sabadell, una sardana dedicada als 50 anys de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. És del 2009, l'escoltem aquí al Coplejant.
Coplejant. Recomanacions sardanístiques.
Fins al 16 d'octubre es poden presentar candidatures a la 34a edició dels Premis Ateneus 2023, uns guardons que reconeixen la tasca de l'associacionisme cultural per part de la Federació d'Ateneus de Catalunya, i hi ha una categoria expressament per entitats no federades on s'hi poden acollir les entitats sardanistes. Aquesta és el foment de la participació, una categoria a la qual pot optar qualsevol entitat sense ànim de lucre no associada a la Federació d'Ateneus que presenti una activitat que hagi fomentat la participació mitjançant la programació i l'organització d'actes culturals i festius d'arrel, així com d'espectacles d'arrel tradicional majoritàriament catalana realitzades entre l'1 de setembre del 2022 i el 30 de setembre del 2023. Es poden aconseguir fins a 2.000 euros de premi, a més del guardó, i només cal omplir un formulari que trobareu a la web ateneus.cat responent als ítems coherència del projecte, fent una descripció clara d'accions, activitats i objectius, originalitat de la candidatura, proposta de continuïtat, divulgació i foment de la cultura popular, implicació de col·lectius i persones voluntàries i la de col·lectius diversos i també poder de transformació del territori. De Francesc Camps podem escoltar l'Ateneu de Celrà a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. S'estrenava el 1993, dedicat a l'Ateneu celranenc. Thank you. de Francesc Camps i Comelles. Hem escoltat l'Ateneu de Celrà.
Cuplejant. Notícies.
Els alumnes del Grau d'Enginyeria Informàtica de la Facultat d'Informàtica de Barcelona han de proposar una solució tecnològica per a la millora en la gestió interna dels tràmits dels drets d'autor de les GAE que fa la Confederació Sardanista de Catalunya. D'aquesta manera, l'ENS col·labora com a institució dins l'assignatura Projecte Aplicat d'Enginyeria. En concret, els estudiants han d'aconseguir optimitzar millor el procés pel que fa a la gestió dels repertoris de les diferents activitats sardanistes que la Confederació fa amb les GAE de cara a una millor optimització dels recursos i temps invertit. Des de fa més de 3 anys, la Confederació proposa un repte a un grup d'estudiants de l'assignatura i els estudiants treballen sobre aquest repte per tal de promocionar una solució viable. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. El nou aplec d'Arenys de Munt ja és una realitat. Tal com avançàvem fa uns mesos al Cuplejant, el proper diumenge 29 d'octubre se celebrarà el primer aplec d'Arenys de Munt organitzat per la recent creada agrupació sardanista d'Arenys de Munt, que ha volgut comptar amb les cobles Montgrins al matí, la Llobregat i la Baix Llobregat a la tarda per aquesta primera edició. El repertori ja està publicat i expliquen que hi haurà concurs de colles improvisades, dinar popular a 15 euros, sortejos i servei de bar. El 28 d'octubre hi haurà una cobla en un cementiri. Serà la cobla Sant Jordi i el cementiri és el d'Amer. El motiu, el primer aniversari de la mort del tiplaire Joan Parés. La família el vol homenatjar d'aquesta manera, interpretant 3 sardanes a partir de les 11 del matí.
Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Amb Caral Pedemonte.
Aquesta setmana tanquem el programa recordant a l'estimat Esteve Gelmà. Morí el passat dimecres 4 d'octubre i des d'aquí el volem recordar. Hem perdut un gran sardanista, un oient del Cuplejant, un calallenc i, per sobre de tot, un bon amic que als seus 91 anys ens ha dit adéu per sempre. Allà on siguis, una forta abraçada. A ell li encantava la sardana Amor i Sardanes, de Jordi Feliu. De fet, la vam poder sentir al seu enterrament i va ser molt emocionant. Nosaltres cloem avui el programa, evidentment, amb aquesta sardana. Amor i Sardanes, de Jordi Feliu, a càrrec de la Cobla Salvatana, una sardana del 2005. Acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, Twitter, TikTok i també tenim canal a Telegram i a YouTube i també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cuplegeu força. Thank you.